Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure de tot.
El búnquer.
...1870... Shigri, Imperi Rus, actual Rússia.
Drama, ja n'ensumo el drama des d'aquí.
No.
I sí que la cançoneta...
No,
et pensis, avui encara ens hem salvat. Encara que Shigri té un nom de misèria...
Sí que el té.
Shigri, on viu vostè?
A Shigri,
Déu-n'hi-do. I què?
Doncs miri, és com Roda de Ter, però fa més fred.
Avui el nostre protagonista ha tingut sort. El nano es diu Ilià.
Ilià Topuria.
Qui és aquest?
L'Ilià Topuria, no saps qui és?
No.
És un delinqüent, nano? Bueno, ja t'explicaré.
Què feia? Robava?
No, és actual.
Actual?
És un tio que pica la gent.
Ah, no.
Per diners, eh?
Per diners? Mira, bueno, és com... En conec d'altres, vull dir. Que, sí, i n'hi ha que són oficials, vull dir. El nostre amic es diu Ilià Ivanov.
Què?
Ivanov.
Val.
Bons cognoms.
Sí.
Si saps el primer, difícil que no te'n recordis Ivanovic, del segon.
Ivanovic, què més? Ivanov, sí.
Ivanov, ja està. Heu de saber que els seus pares són de casa bona. El pare és funcionari de l'Estat i la mare és l'hereva d'una immensa fortuna.
M'encanta.
Els primers anys de l'Ilià són ben tranquils. L'Ilià els ha sortit un noi espavilat. Els anys passen de pressa i de seguida es fa un homenet. La posició social de la seva família li permet estudiar a les universitats més prestigioses de l'imperi. Amb 26 anys es converteix en un dels investigadors més prometedors de l'època.
Què dius, amb 26 anys?
Sí.
Què estaves fent tu, amb 26 anys?
Jo amb 26 anys ja estava...
No eres un dels investigadors més prometedors de la teva època?
No, em faltaven un parell d'anys. No sé què estava fent. Fa 10 anys d'això? Quants anys tinc ara?
37. Ara en tens 30. Quants en tinc jo?
37. 37
doncs
tinc.
Fa 11 anys.
11 anys.
10 o 11 anys devies estar on? A RAC 105?
A RAC 105, em sembla. Sí, pot ser. L'Ilià s'ha doctorat en biologia i fisiologia. És un expert en els processos mecànics i físics dels organismes vius.
És una rata de biblioteca.
Doncs sí,
no?
Sí. Però també li agrada fer experiments, eh? Tot el que ha après li agrada portar-ho a la pràctica. Penseu que ara ha entrat a l'Institut de Medicina Experimental.
Ui! Institut de Medicina Experimental, m'he de preocupar?
Una mica.
Ostres, sí, però si era una pregunta com retòrica perquè em diguessis que no.
No, sí.
Ah, sí?
Preocupa't. Curiosament, quan Ilià dirigeix experiments una mica pertorbadors, és quan li apareix la mirada més pura i brillant. Ara fa uns mesos que està engrescat amb uns experiments sobre els testicles de cavalls.
Perdona?
Està estudiant la masturbació i el procés de fecundació dels cavalls.
De què voldràs fer el treball de recerca, Josep Maria?
Bueno, a casa sempre
comento,
hem tingut cavalls.
Comento,
miri, professor,
miri.
No et faria gràcia fer-lo de la ràdio del poble?
No vols fer un volcà d'aquells,
Exacte, és veritat. Tots els nens americans fan el treball final de fer un volcà de paper maixer. És veritat.
És que jo no entenc... Primer, no entenc per què.
No.
I segon, no entenc per què aquí no.
És veritat. Aquí s'hauria de fer més.
Home,
sí. jo
els nens quan veuen allò de qualsevol pel·lícula...
Sí.
El trabajo de ciencias de Mikey... Volen fer el puto volcà,
sí,
aquell.
Clar que sí.
Que és tirar una aspirina de dintre.
Sí.
Coca-Cola,
és tirar dins de... Bueno, uns mentos,
uns
no?
Mentos
dins d'una Coca-Cola
i
surt lava.
I a riure.
Visca
la ciència. Visca la ciència.
Que, per cert... Bueno,
què?
És igual, deixo estar.
No. Compte, perquè el nostre amic ha ideat un sistema per fecundar l'euga sense la presència del mascle. Ojo, eh?
Home.
Extreu el semen... Sí. El conserva en bon estat, sí. I fa una inseminació artificial. Aquesta és una tècnica gairebé desconeguda que l'Ilià està perfeccionant.
Molt bé, no?
Bé.
Tot el que sigui ciència,
endavant. El context històric fa que l'Ilià es trobi amb molts problemes. La gent pensa que la inseminació artificial és una aberració, que la ciència ha anat massa lluny, que és un desafiament a la creació de Déu. Però els crítics no poden aturar el doctor Ilià Ivanov, que es passa tot el sant dia tancat al seu laboratori. Fixeu-vos, fins llavors, un semental,
sí.
Un cavall, podia prenyar una trentena d'eugues al llarg d'un any.
Molt bé.
Gràcies a la inseminació artificial, ara són gairebé 500 les eugues que es poden quedar prenyades.
Bons números. Són números de Julio Iglesias,
sí,
eh?
Sí, senyor.
Ostres, tu, 500, eh?
Passa que ell feia monta natural.
Sí, ell no era... Ell el que li interessava era el procés.
Sí, més que la inseminació en qüestió. Alguna se li escapava, també, però... Sempre... Curiós.
Què?
No,
què,
no,
què,
no,
què?
No, 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 no,
digues.
No volia encetar ara allò de l'Anna Obregón, però no cal, no cal.
L'Anna... Ah!
No, 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 no.
Ui, allò de l'Anna Obregón.
Allò de l'Anna Obregón,
Déu-n'hi-do. Ha passat molt barat tot allò, eh?
Sí, sí. No sé com està aquell nen. És nen o nena?
Nen, em penso.
Nen o nena?
Què?
Nena, diuen nena per allà darrere. Nena, una nena.
No sé com va, però...
És nena, filla del seu fill. Sí. És la iaia, ella.
Jo sóc una persona antiga, jo sóc un boomer.
Sí.
I jo, a mi m'espanten una mica aquestes
Home,
coses.
Home, doncs imagina't a mi. Amb els seus experiments, Lilià Ivanov ha passat de científic prometedor a eminència mundial. Criadors de cavalls i científics de tot el món volen veure les seves tècniques d'inseminació artificial. Heu de tenir en compte que tot això passa l'any 1901. El treball del nostre amic és d'allò més revolucionari. Fins i tot el tsar Nicolau II ha decidit finançar-li les investigacions.
Home,
home.
És com si aquí, el rei d'Espanya, de cop i volta digués, vull fotre diners al búnquer.
Ara, ara.
Ara, no? Ara.
Ara, ara. Ara, ara que saps que funciona.
Sí,
eh?
Sí.
No vas venir al principi, no.
No, no, quan et vam demanar diners al principi,
què? Exacte, eh? Sort de Conserves Ferrer al principi, perquè si no... No seríem enlloc,
és,
eh?
És l'única gent que va confiar en nosaltres.
Conserves Ferrer són els únics que s'han mantingut ferms des del primer dia, apostant...
I en Santi Faro.
I en Santi... Bueno, sí, clar, no? La direcció de Catalunya Ràdio, perquè si no, per més que Conserves Ferrer...
És que et trucaré la directiva de Catalunya Ràdio. És que Conserves Ferrer ha insistit moltíssim.
Sí, sí, sí. No, mira, és que no els volem renovar aquest any, però penseu que Conserves Ferrer volen...
Bueno, bueno. No us cometen ni d'enemics a Conserves Ferrer.
No, 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 no,
no, no, no, no, no.
Bé, amb els diners, els del tsar, no els de Conserves Ferrer, Lilià pot continuar investigant i ampliar el seu catàleg d'inseminacions. Seria molt raro que això ho patrocinés Conserves Ferrer.
Seria raríssim.
També s'ha de conservar.
T'ho expliquen a la història de l'empresa, eh? Des de 1901, confiant en els experiments d'un científic rus.
Pel seu laboratori han passat conills, porcs, vaques, cabres, de tot, eh? És una mica el doctor Dolittle. Passen, passen.
És el doctor Dolittle, però una mica més eròtic, no?
Sí.
Ja té un component.
El percentatge de fertilitat amb les inseminacions és altíssim. Un dia que té temps lliure, Lilià es lleva juganer i vol provar una idea que fa temps que li volta pel cap.
Es lleva juganer, és que sí que és el puter del doctor Dolittle, eh?
Sí. Com que té una zebra preparada per ser inseminada, ha pensat que seria una bona idea fer-ho amb esperma d'asa en lloc d'esperma de zebra mascle. Aviam què passa, no?
A veure, aviam què passa.
Sí.
Jo no sóc científic ni sé res de biologia, però... No fa bona pinta.
Bueno,
massa bé que anàvem.
Mira, avui tenia temps lliure i ha volgut provar coses noves. Si no, al final la rutina se t'acaba emportant, eh? Has de... La feina, has de provar coses.
Has de provar coses, sí, sí, sí.
D'aquest experiment en neix un animal únic.
Ah?
El primer exemplar de... Zebrasa. La zebrasa.
La zebrasa. Mira, Novita, mira com es fa. No, no m'ho expliquis, Doraemon, que ja m'ho imagino. I com carai és aquest animal? Pensava que seria un xafastre.
No, ha sortit una cosa. Ha sortit, és una zebra.
Sí.
Una zebra normal i corrent, però una mica més petita i rebessuda que les altres, com un asa amb ratlles.
Sí.
També ha d'impactar veure una zebra, o sigui, blanca i negra ratlles, t'acostes allà i...
És que, hòstia,
sí, vols dir que ha de fer això, aquest animal?
Aquest soroll fa la zebra? Que ara em dius quin soroll fa la zebra i no en tinc
idea. No, la zebra no fa cap soroll.
No?
No, la zebra vol, el que vol és passar desapercebuda. Si
doncs,
no,
doncs, hòstia, podia haver ser blanca i prou, eh?
Sí, perquè aquelles ratlles al mig de la sabana, allò pel camuflatge no va gota bé, jo crec, eh? És estrany.
Jo crec que és per les mosques, diuen.
Diuen que és per les mosques, sí.
Val.
No, no.
Jo crec que aquell animal... Està dissenyat per ser menjat pels lleons,
sí,
i punt.
Sí, sí, de fet ja el van fer blanc i negre perquè el veiessin els lleons.
Déu va dir, aviam, menjar pels lleons, què? Doncs aquí.
Sí, ja està.
Podria pintar groc, eh?
La diferència entre una zebra i un asa, en el cas del zebrasa, és mínima, eh? El problema és que a Lilià això de creuar espècies li ha agradat força. Dedica els pròxims anys de la seva vida a fer barreges d'animals. Com més estrambòtics siguin els resultats, millor.
Ja estem jugant a ser Déu.
Doncs mira, jugar a ser Déu li encanta. Ell també és el responsable d'una mena de barreja entre un lleó i un tigre. el lligre. El lligre.
El lligre.
El lligre, de lleó i tigre.
Sí, sí, lligre. El lligre. Jo crec que això ho vaig veure en un circo una vegada.
Ah, sí?
Vean el lligre. Jo vaig pensar, vaig inventar, no deuen haver pintat un pobre lleó, que, doncs, que segurament era això.
Sí, sí.
Però existeix, eh?
El lligre és un pobre animal que ha sortit prou maco, però amb uns problemes respiratoris molt greus.
Efecte de so de tigre amb asma.
Sí, sí.
Això està molt treballat, eh?
Tigre asmàtic, sí senyor. Mira, mira, mira.
Mira com li xiulen els pulmons. Sí. Mira, tenim una pneumòloga avui entre el públic, després en parlarem. De què li sembla aquesta tos, però no fa bona pinta. No,
no, no. Quan després de respirar,
sí,
se sent un pito 4 o 5 segons, malament. Vaja, no sóc pneumòleg, però...
Quan el metge no t'ha de posar ni l'auscultador aquell a l'esquena, que ja diu...
Qui està tirant marxa atràs aquí al passillo? No, no. És l'avi que ve a visitar-se. En fi, el lligre, la pobra bèstia amb problemes respiratoris, mor al cap de pocs mesos.
Ostres, pobre animal. I què més tenim?
Ara volem saber més encreuaments, eh? Ens ha fet gràcia.
Ara m'ha agafat el cuquet.
Ah, doncs mira, va, una de les seves creacions més exitoses és el fill d'una vaca i un búfal.
Home, just tot, eh?
Bueno.
Encreuament just tot.
També tenim el fill d'una rata amb un conill porquí.
Home!
L'encreuament més boig que aconsegueix és el d'un antílop amb una vaca.
Així, a priori...
Què?
Bueno... Bueno. Però jo m'esperava una cosa de veritat, eh? Un lleó o lleó amb rinoceront.
Lleó i rinoceront.
Una bestiesa, hòstia, eh? Algo que ADN és molt incompatible, eh?
Elefant i...
I cocodril. I
hòstia, ben parit, eh?
Joder, si és ben
què
parit,
li ficaries?
Com un Pokémon.
Hòstia, perquè, esclar, cocodril amb trompa ha de ser
cocodril
ben parit.
Cocodril amb trompa, molt guai, perquè deixa de ser perillós.
Sí, i fa riure.
Sí.
I per ell es posa allà a la vora del llac i pot anar xuclant.
Pot anar xuclant, només pot veure.
En fi, la resta de creacions que prova, una mica més exòtiques, sí, com l'elefant i cocodril, tot això se li mor o directament no es fecunda, evidentment. Però amb les 4 o 5 subespècies noves que ha creat, es veu prou valent per presentar-les al Congrés Zoològic Internacional del 1910, que es farà a Àustria.
No sé si es fan massa congressos, eh?
Poder sí.
És que al final tot és una excusa per anar a emborratxar-se,
sí,
i anar de pepes.
Exacte. El congrés, sí, és borratxos i anar de pepes. Sigui de lo que sigui el
sigui
congrés.
Sigui de lo que sigui, ja està.
Congrés Zoològic Internacional.
No, miri, com és que no hi ha animals? Bueno, perquè la gent només ha volgut venir aquí a lo que ha vingut i ja està.
El doctor Ilya Ivanov és la viva imatge del científic que tots tenim al cap. Cabellera blanca, despentinada com un lleó, barba de boc i ulleres de talp. Ullets, perdó, de talp. Els talps no porten ulleres, en principi.
Haurien,
perquè no s'hi veuen.
Haurien. No, algú hauria de treballar.
És molt curiós, lo del talp, eh? Perquè té ull, eh? Els talps tenen ulls.
Però és molt petit.
Però els hi ha nascut pell a sobre, diguéssim. Tenen l'ull per sota la pell, que jo aniria allà amb un bisturí i li faria una mica... Hòstia, té, home, té!
Hòstia! Quant de sol!
En fi, és com si fos una barreja d'aquests tres animals, el nostre científic, eh? Una mica les creacions del doctor són rebudes amb gran entusiasme. Els seus animals són les estrelles de la fira.
Bravo!
Carai, bravo!
Ah, mira, com una cebra, no?
És com una cebra. No, és que és una cebra. És una cebra. Cebra, José, és una cebra.
L'Ilià encara es reserva una sorpresa. Demana uns segons de silenci per anunciar la seva nova investigació. Això s'ha d'aprofitar. Si mai feu un congrés...
Home, i us aplaudeixen.
I voleu presentar una novetat, doncs aprofiteu el congrés, no? El doctor pren la paraula i anuncia que d'aquí poc farà el pròxim pas, que ja ho té tot pensat.
La seva
nova creació serà...
Aviam quina merda serà.
L'humanzè, un híbrid de l'ésser humà i el ximpanzé.
Oh, no. Home, ojo, aplaudiment de por, eh?
Sí.
Ara se l'ha d'aturar, aquest home.
Doncs ja se l'atura, ja. Quan la idea de l'Ilià arriba a orelles del tsar, l'home s'emprenya amb el nostre amic. Una cosa és jugar amb ases i conills i l'altra és fer-ho amb éssers humans. L'església té molt pes a Rússia i això sí que seria polèmic.
Home, sí.
Desacreditat per la comunitat científica i amenaçat pel mateix tsar, l'Ilià es torna a tancar el laboratori a inseminar eugues i truges. La idea de l'home ximpanzé queda guardada al fons d'un calaix. Avancem ara fins a l'any 1917. La misèria i el descontentament de la classe treballadora ha desembocat en una revolta obrera. Ha esclatat la Revolució Russa.
Torre de Poder.
Sí que té. Sí que és veritat que té com una mica de sintonia de telenovela de tarda, sí.
Tal qual, eh?
Capítol 332.
Amadeu, què has fet?
Home, què has fet, Amadeu? Doncs una bestiesa.
Una bestiesa. Ha afogat la iaia amb el coixí.
Com si fos una trapelleria. Ha afogat la iaia amb el coixí, ara.
Ja sé, l'Amadeu té unes coses a vegades...
Veritat, eh?
No, ja li dic que no ho faci més.
No, li he tret la tablet una setmana.
És que no ho pot fer més perquè ja és morta, la iaia. Vull dir que no. El tsar i la seva família són assassinats i l'imperi rus es converteix en la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. L'Ilià està de sort. El règim comunista veu la ciència com una eina per remodelar la societat.
Val.
Ben aviat el nostre amic recuperarà el seu prestigi. Després de la sentida mort de Lenin, sembla que el camarada Iosif Stalin serà el que remenarà les cireres a partir d'ara.
Si les remenarà.
Precisament el nostre amic rep una trucada del mateix Stalin. El nou líder vol reconstruir l'exèrcit roig, vol reforçar-lo amb una arma indestructible. El camarada Stalin necessita la ciència de l'Ilià. Stalin li diu que ha sentit a parlar dels seus experiments. Bona trucada, aquesta també.
Mira,
et comento, he sentit algo que estàs fent amb uns animals.
Sí, tu ets el dels animals,
tu ets
no?
Tu aquest, no? Són l'Stalin, què passa?
Trucada, té vostè una trucada de Stalin? No agafis la trucada.
No l'agafis, perquè només et pot portar problemes, eh? Molt raro ha d'anar perquè et surti bé la jugada. Sí. Diu l'Stalin que vol una nova raça de soldats, més forts, més àgils i més resistents. Stalin vol un exèrcit d'homes ximpanzés.
És que... Aviam. Sort en té el jovent de Catalunya,
sí,
que estem fent aquest programa.
Sí, sí.
Perquè això, classe d'història...
Això no t'ho explica.
Molt loco ha d'estar el teu profe per explicar-te això.
I llavors...
Sí, us explico la revolució, tal, però...
Surten canalla, desorientats. No, sí. Jo quiero ser Stalin.
Sí.
Bueno, tu
sí.
T'ho han explicat
no,
tot
no
de l'Stalin.
És el comunisme és la solució. Espera't un moment.
T'han
parlat lo del doctor dels micos?
Stalin tenia les idees clares. I igual no tant. No.
A l'exèrcit roig li anirien molt bé uns soldats intel·ligents com un home i forts com un ximpanzé.
És que és perfecte.
Home, no, si l'encertes, no. Està bé. Si et surt al revés, bueno.
Bueno, ja és lo d'ara.
És lo d'ara, sí.
No sé què ha pasado.
Pues mira, se cruzó mal la cosa, se cruzó mal. Un encreuament que sigui insensible al dolor, que no tingui por de morir i que ja de pas pugui menjar qualsevol cosa per viure.
Però això no són els de la Legión?
Sí, però em sembla que te demanen alguna cosa més que un plàtano.
Ah, aquí està el problema. Aquí...
Sí, que el plàtano ja porta energia, però en necessiten més.
Sí, clar, perquè si han d'anar espitregats a l'hivern...
Sí, home, clar, aquella gent alguna cosa han de prendre per aguantar allò. Aquest últim punt és molt important, el del menjar. Resulta que sí. Es volen estalviar diners en menjar pels soldats.
Ostres.
A Stalin li interessa molt que els soldats ximpanzés puguin alimentar-se de qualsevol porqueria barata. Això aniria molt bé per l'economia de la mare pàtria.
Al final és un tema de calés tot, eh?
És un tema, sí, és un tema de pressupostos. L'Ilià està encantat amb la idea de Stalin. L'URSS tindria un exèrcit invencible per combatre els seus enemics. A més, el règim comunista és profundament ateu. Si l'experiment surt bé, demostraria que el poder de la creació és en mans de l'home i no de cap força divina.
Mira, un win-win.
Un win-win, és un win-win. Per fer-ho, l'Ilià tindrà l'ajuda d'un conegut del programa. Capítol 81 d'aquesta temporada. No sé si recordeu el doctor Serge Voronov, el senyor que implantava testicles de mico a vells milionaris per retornar-los la trempera, el vigor i la joventut.
Com oblidar-lo? Eh? Vaja, aquest sí que era un crac.
Aquest, doncs mira, s'han fet ben amics. Déu els cria.
Sí.
I ells s'ajunten, sí, eh? Sí. L'Ilià i en Serge són inseparables. Si un està sonat, l'altre encara ho està més. Els dos científics passen una bona tarda xerrant de les seves coses de científic boig, prenent el te i cosint ovaris d'una dona humana a un ximpanzé femella.
Perfecte. És passar la tarda.
És passar
també.
La tarda, també. Si no, el tindries allà mirant Telecinco. Val més que faci això. Aquest serà el primer experiment, el primer intent. Deixar embarassada una ximpanzé femella amb ovaris de dona. S'ha de provar.
Durarà molt aquesta broma o...
Bueno, estem al primer, tot just.
És el primer,
tranquil.
Eh?
És un fracàs, el primer, va, ja us ho avanço.
Doncs aleshores ja has d'anar per un altre camí.
És llavors quan l'Ilià va cap a l'Àfrica a buscar més ximpanzés femelles. El nostre protagonista arriba a la Guinea Francesa. Ho farà a l'hotel que et marquen por ocio o por trabajo.
Es trabajo, pero ya también me lo paso bien.
Sí, no sé què marques en aquest
no,
cas.
No, no.
En pareja, bueno. Ho farà acompanyat del seu fill. No us ho hem dit, però enmig de totes aquestes bogeries, l'Ilià s'ha casat i ha tingut un fill que ara ja és un adult.
Un fill amb una dona?
Sí, amb una dona.
Pel procediment normal?
Sí, procediment normal.
Val.
Té un fill humà i una dona humana.
Dona humana,
no,
val.
No, no s'emporta la feina a casa.
D'acord. Prossegueix.
El nano, el fill de l'Ilià, no és doctor, no ha estudiat absolutament res relacionat amb la medicina, però bueno, ajuda el seu pare, com hem fet tots, a casa.
Val,
ajuda el pare,
d'acord.
No? Penseu que l'Ilià Ivanov ja té 54 anys i necessita un donant d'esperma per fer els seus experiments. Qui millor que el seu fill, no?
Bueno, el consentiment del pare ja el té.
Ah, això sí. Hauràs de firmar aquí... Ah, no, que sóc jo que t'autoritzo,
no,
clar.
No, no hi res, no hi res, fill.
Pare i fill han caçat 3 femelles de ximpanzé a la selva. Al mig del no-res improvisen un laboratori i el doctor Ilià insemina les pobres bestioles amb l'esperma del seu fill.
Això...
Digue'm.
Va molt bé pel vincle pare-fill.
Sí,
això...
està bé. És maco.
És per estrenyar llaços, eh?
Hem de fer més coses amb el nano.
Sí.
Doncs mira.
Mira, sóc a Àfrica.
Sóc a Àfrica amb unes ximpanzés.
Ja
ho proven amb les 3 femelles que tenen, però cap queda embarassada. L'Ilià comença a pensar que falla alguna cosa. El seu cap, probablement.
Home, està molt bé després de 30 anys d'experiments.
Hi ha alguna cosa que no... Potser no és possible creuar un ximpanzé amb un home. Potser són dues espècies massa allunyades. La clau és buscar una raça d'humans més propera als simis. Ojo, cuidado, ara, cuidado, que entrem, ara entrarem aquí en un... Ara entrarem en un terreny...
A veure, un moment.
És gros, el que direm ara.
Aviam.
L'Ilià pensa que l'esperma d'home blanc potser no serveix.
Bueno, doncs fins aquí la biografia. Neus Rossell, què tal? Bona, què et sembla? Endavant.
L'Ilià pensa que ho ha de provar amb l'esperma d'un home negre. Bueno.
Aviam. Era una trep.
Sí. Som al 1926. És una època en què els europeus blancs pensen que els africans són com animals salvatges. Bueno, ara hi ha algun partit amb representació
sí,
al Congrés
també,
que
també.
Més o menys...
I no pocs vots, però...
L'Ilià paga a uns quants homes de les tribus a canvi del seu esperma. Però, noi, tampoc funciona. Les inseminacions continuen fracassant.
Vaja.
Mentrestant, a la Unió Soviètica, Stalin es comença a impacientar. Vol el seu exèrcit d'homes mico com més aviat millor.
Moment, coi, ara no em manis la pressa.
No es pot inseminar un ximpanzé d'un dia per l'altre.
On és el meu exèrcit d'homes mico? Sí, noi, Stalin.
A més, ara haurà de treballar en pressió, pobre. L'Ilià ha tingut una nova idea. Com que inseminar ximpanzés femelles no funciona...
Sí.
Ho farem al revés.
Com?
Ara inseminarà dones amb esperma de ximpanzé.
Bueno, és que la frase que anava a dir no sé ni si es pot dir per antena. Perquè tot el que s'està dient avui és denunciable.
Déu-n'hi-do. No ens estem inventant res, eh? Estem relatant uns fets històrics. Ho podeu buscar vosaltres
mateixos.
Si voleu, eh? Per fer l'experiment, l'Ilià suborna el director d'un hospital de la Guaiana Francesa. Vol deixar embarassada una de les seves pacients, aquí un detall,
sí,
sense que ella ho sàpiga.
Yeah, molt bé. Yeah. És no que sé, també, jo, és que... aviam, què?
No.
Si el, clar, el tio no es vol emmerdar amb temes de permisos.
No, jo no... Oita.
No sé si ens podem saltar aquest pas.
Ho provem. Perquè sí. Si no surt bé, tot això que t'estalvies d'explicar-li...
Sí.
Si queda prenyada, ja llavors ja li comentarem, si de cas.
Sí. Si un cas... I, o que li expliqui l'Stalin.
Sí. També s'entén més ràpid si t'ho explica l'Stalin. Des del centre hospitalari diuen que endavant, però el governador francès s'assabenta de l'experiment i aconsegueix parar aquella bestiesa. L'Ilià i el seu fill són expulsats del país i enviats a Rússia. Quan arriben, Stalin els fot un pet de crits.
Sí, Déu-n'hi-do.
Els diu que ja té els uniformes preparats pels seus soldats invencibles, que fins i tot ha fet dissenyar el logotip de l'esquadró. Només falta un petit detall. Els soldats micos. On són els seus soldats micos?
M'agrada molt que Stalin, entremig de que la agenda de Stalin devia ser una bestiesa.
Sí.
Moltes coses al llarg del dia. Troba un petit moment
sí, dimarts,
per posar-se allà.
Dimarts a quarts de set.
Dimarts, dissenyar logo pel soldat ximpanzé. I el tio allà, amb uns plastidecors...
No, devia encarregar-ho, no?
Poder sí,
però... Devia tenir reunió amb Agatha Ruiz de la Prada.
Però aquests són els típics que te venen amb una idea al cap, eh?
Sí.
Director d'un empresa. He pensat que podia ser algo així, t'ensenya una cosa esgarrifosa.
Horrorosa, horrorosa.
I el dissenyador gràfic ha dit, bueno, està bé,
sí.
Ja no, miraré d'adaptar-ho.
Agafarem la seva idea i ja, a través d'això ja
farem una cosa,
farem
completament
una cosa
diferent.
Perquè el que ha quedat és una merda, senyor. En fi, els dona una última oportunitat, Stalin. Per sort, Lilià... S'ha emportat 20 ximpanzés de l'Àfrica.
Ostres.
També et fan fora del país d'una manera una mica... Fora del país, un moment, que m'emporto 20 ximpanzés.
Un moment.
Són la seva esperança, eh? El problema és que durant el viatge els animals s'han trobat malament. El canvi de temperatura els ha deixat molt dèbils. De 20 ximpanzés, 19 es moren al cap de poc.
Ostres.
És que estem... Clar, de l'Àfrica a Rússia no és un canvi...
El Mico li has d'explicar molt bé les coses.
Tot depèn de l'únic exemplar que ha quedat viu. Amb la seva esperma intentaran inseminar una dona russa. El Kremlin autoritza que la pacient sigui una noia russa, però només posa una condició. Que la noia firmi el contracte sense enganys. Que ella sàpiga què està passant en tot moment. Ella haurà de donar el seu consentiment.
Ho has de saber vendre molt bé, eh?
Sí.
Mira,
estem fent
Tatiana,
un tema.
Comento.
Sí. Encara que costi de creure... El doctor Ilya Ivanov aconsegueix la signatura de 5 noies que es presenten voluntàries. Hi ha gent també per tot, eh? No. Que hagi recollit les firmes en un poble amb una alta taxa d'analfabets també simplifica una mica la qüestió a l'hora de signar. Però va, això és un detall que no té importància, eh? Sense saber-ho, les noies acaben de signar un contracte que autoritza els següents punts.
Aviam.
Apunta, Jair, a veure si el firmaries.
Aviam,
tu. Primer punt. Ser inseminades per un ximpanzé.
D'acord. N'hi ha més després d'aquest punt.
N'hi ha 4 més.
Perquè si fas check en aquesta, molt raro ha de ser l'altre.
Passar els mesos de l'embaràs completament aïllades. Cuidar el nadó ximpanzé sense ajuda del govern. O sigui, no tens ni el cheque regalo, eh? Del Zapatero.
No.
Utilitzar el seu cos fins a les últimes conseqüències. Aquesta és una mica ambigua, no sé. Fer-ho, aquesta és bona, eh?
Aviam.
És l'última. Fer-ho de manera gratuïta, sense cap sou.
Però a veure, un moment, jo no sóc advocat laboralista, sí. Però podria hi ha alguna cosa, hi ha algun serrell que poder retocaria d'aquí, eh?
Déu-n'hi-do. Doncs n'hi ha 5 que firmen. Quan per fi Lilià ho té tot a punt per començar el seu experiment, l'únic ximpanzé mascle que li queda mor d'un vessament cerebral. I és mala pata.
Estem de pega.
Ara que teníem lo difícil fet ja,
sí.
Ara se'ns mor el ximpanzé, tu.
També Déu-n'hi-do.
El temps li juga en contra. Ara haurà d'esperar que li portin més ximpanzés de l'Àfrica. Això és un tràmit que pot trigar mesos. Som al 1930. Ha passat gairebé un any i encara no tenim notícies del paquet amb ximpanzés que ha d'arribar de l'Àfrica.
El tenim encallat allà, a deu dir, en reparto.
En reparto.
Que mai saps què passa. Llegada a l'aeropuerto en tránsito. Però què vol dir? Què vol dir això?
Sí. En reparto no ho està sempre, no? És com, consulte aquí l'estado su pedido. En reparto.
Sí,
clar, des de que el vaig demanar.
Clar, evidentment. Sí. Noi, quin desastre, no sé.
Un matí truquen al laboratori.
Aviam. Vinga, el pedido de ximpanzés. Obre, nen!
No.
Quants en porten?
Són males notícies. És la policia secreta del Kremlin. Okay. El doctor Ivanov està detingut. Se l'acusa de contrarrevolucionari i de malgastar diners de la mare pàtria en experiments que no porten enlloc. El doctor acaba de ser una de les víctimes de les purgues de Stalin. De moment, és condemnat a 5 anys de presó.
Mira. Ostres.
Ja t'ho vam dir que no agafessis el telèfon aquell dia.
Sí,
si te truca l'Stalin...
Si te truca l'Stalin...
Perquè l'Stalin és d'aquests que un dia te diu una cosa i l'altre dia te diu una altra, eh?
Canvis d'humor.
Sí. Al cap de pocs mesos li redueixen la pena i l'envien al Kazakhstan a fer de veterinari. 2 anys després, mor d'un presumpte vessament cerebral. Tenia 61 anys.
Ostres, tu.
Aquesta ha sigut la increïble història de Lilià Ivanov, un dels pioners de la inseminació artificial i de la hibridació d'espècies.
Ostres, tu.
Un home que també passarà a la història com el doctor Boig, que va intentar barrejar humans i simis. Un científic que va jugar a ser Déu i que va posar l'experimentació per davant de qualsevol qüestió ètica o moral.
Doncs bon personatge per fer un conte per nens.
Sí, senyor.
Me l'apunto aquest, parlarem la Pilarina, aviam si em vol fer els dibuixos.
Home, bon dibuix el de l'home ximpanzé. Ha de ser maco.
I el del procés ha de ser maco, també.
Sí. En fi, el voleu veure?
Va!
Sí?
Va!
a l'Ilià Ivanovich Ivanov.
Aviam, aviam, quina...
Ep, guaita'l, aquí el tens.
És que és ja el cara... científic boig a...
Bueno, tal qual.
Tal qual, tal qual, tal qual. És que no cal ni que
pareu. Em dius que ell és la barreja d'ésser humà i simi i t'ho dic, sí, I és aquest aquesta. És
que ho té tot, eh?
Sí, sí, la barba, el bigoti, cabell despentinat...
També aquest tio, vull fer uns experiments... Miri,
li comento...
No,
faci res, deixi estar aquest de zebra.
Ilia Ivanovich Ivanov és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
No!
Només un vot a favor? Només un vot a favor, però... Escolta, aquest home va inventar, com aquell qui diu, la inseminació artificial, eh?
La va inventar. Que tantes alegries, tantes alegries...
Jo no vull condicionar el vot.
No, però només diré que l'únic vot positiu
sí.
és de la Cristina, que és de Recursos Humans. Per tant, hauria de valdre més.
Sí que és veritat que va intentar barrejar humans i ximpanzés,
sí.
però la inseminació artificial ha portat de moltes alegries a aquest món.
Pesarà sobre les vostres consciències. No el deixeu entrar?
Vosaltres mateixos? He vist aquí un punt de...
Sí, us heu deixat endur els sentiments.
Doncs res, el científic boig, Ilia Ivanovich, que se'n va al mateix calaix que Carlos Sainz, per exemple.
I que la germana de Hitler.
Exacte, no entra al búnquer. Fora.
Fuera, 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 fuera.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, què tal? Com vas de científics bojos?
Jo, res, aquest home no em cau gens bé.
Però no l'haguessis deixat entrar.
No, com vos?
Hòstia, no t'ha agradat gràcia.
Cap gràcia m'ha fet.
No, el del tigre i el lleó, no t'ha agradat? Encara que sortís asmàtic.
Però el que ha fet després, què?
Els animals era ben divertit.
Home, i les dones, i bueno, els enganyem una mica i ja està.
És veritat que
aquí va patinar.
I tant que va patinar, Déu meu, gran patinada. Va, a veure, heu de saber que això de la inseminació artificial
sí.
ja s'havia provat abans.
Ah, sí?
Sí. Els primers escrits sobre el tema són de l'any 1300.
Hòstia, què dius?
És molt enllà, eh? Sí. Què fan remenant vagines i coses?
Oh. L'any 1300 hauria d'estar cadascú a casa seu sense fer res.
És quan els àrabs sucaven els pèls de cavall amb semen de la bèstia
sí.
i es posaven dins la vagina de l'euga per deixar-la prenyada.
Amb els pèls ho havies
sí,
de fer,
bueno, nada menys. Sí, se'ls va acudir així.
Aviam, no tenien instrumental mèdic.
No.
Però només ho feien amb els cavalls de l'enemic quan eren més potents que els seus. Saps? Agafant el semen del cavall de l'enemic, aquest és bo, agafa el semen d'aquest i cap a la seva euga.
Molt bé.
Home, els àrabs en saben una estona de cavalls.
Sí.
També coneixem un italià, Lazzaro Spallanzani.
Spallanzani.
Exacte. Que al segle XVIII va aconseguir deixar prenyada a la gossa.
A la gossa.
Artificial. Sí.
D'un gos, entenem, eh?
Entenem que esperem que sí. Entenem i esperem.
Entenem i esperem, sí.
El que fa el nostre protagonista, quan va arribar a l'Àfrica, va anar-hi convençut que els ximpanzés i els orangutans segrestaven les dones negres i les violaven.
Carai.
Hi havia aquesta creença.
Mira.
I ell va estar molt content.
Molt content, esclar. Molt anava de salvador. Anava a alliberar el poble
sí.
d'aquells violadors.
Ah, no. Ah, estava no? content perquè això li feia pensar que els negres i els orangutans eren més
compatibles.
Sí,
molt bé.
Era això. Vaja. Tota aquesta història que expliquem la sabem des del 1990, que és quan vaig néixer jo, per cert.
Mira.
Va ser l'any que es van filtrar tots els documents secrets del Kremlin. Els diaris parlaven del nostre amic amb un sobrenom en aquests diaris. Sí, mireu, la gent de Roda de Ter...
Primera fila del búnquer, avui gent de Roda de Ter...
Aquesta pregunta.
Aviam.
Com anomenen els periodistes el nostre protagonista? Opció A, el doctor Esperma. Opció B, King Cock. Cock, entenem que tothom sap
sí,
que vol
sí,
dir
sí. penis. I King també.
També,
sí,
King sí. també. I C, el Frankenstein Roig.
Aviam.
Jo diria la C, no? Bueno,
la C?
No ho sé. No,
sí,
m'agrada.
Iaia, què hi dius?
La
C.
Com
li fa?
La iaia diu...
La C.
A mi també fa.
La C.
Va, anem a veure si és la C.
La C.
Correcte!
No serà per la iaia que estem celebrant això. Doncs sí, li deien Frankenstein Roig, evidentment perquè feia experiments rotllo Frankenstein, i Roig perquè era comunista.
Ostres, tan maco que era doctor Esperma.
Sí que és veritat.
Sí, era maco.
Tenim hora avui amb el doctor Esperma.
Es creu que Stalin...
Sabeu que hi ha un doctor a Catalunya que es diu doctor Càncer, eh?
Què me dius?
Us ho prometo.
I de què, què fa? És un còleg?
És un tema de l'esquena. Per sort porta l'esquena, només.
A mi no, per sort no. Jo crec que tothom ha d'anar allà on li toca.
Però no,
és com
no convida, no convida anar-hi.
No,
li
no.
Ha tocat el doctor càncer.
No, que
em toqui un altre.
Hi ha el doctor Alegria.
Ha de tenir un segon cognom, aquest home.
Suposo que sí, no li costaria res fer servir el cognom de la mare.
Càncer Fernández. Doncs ja doctor Fernández.
Doctor Fernández.
Ja sé que no, poder no llama tant.
Però...
Home, llama.
Sí,
sí, sí. Es creu que Stalin va gastar al voltant de 220 milions del que serien els euros actuals en les investigacions de l'Ilià.
És molt, no? Sí que van cars els ximpanzés.
Sí, va dir, va, apostem fort per això.
Sí, i això que els portaven sense permisos.
Ja.
Va, més informació. A veure, quan el governador francès diu al nostre amic que no es pot aprofitar de les dones i els homes africans,
sí. Ell
li contesta que els francesos són una colla de burgesets i que els africans tenen la ment massa tancada.
Ai, que tancats,
veritat, ara no voldran que els inseminin, aquestes dones, merdes. I per si algú es pregunta com pot ser que no funcionés l'experiment, us haig de dir que nosaltres tenim 46 cromosomes, els humans,
sí.
I ells 48.
I això no agrada.
Això no va bé.
Si només ve de dos números.
És igual.
És raro, no?
Que ha de canviar un cromosoma.
Jo la ciència em perdo, em perdo. Molt
perquè,
complicat.
A més, cromosoma, pensem una cosa petitona, jo què sé.
És petit. No? Més si és, però vols dir un cromosoma.
Cuidado, que hi ha metges entre el públic.
Ja, tinc una incultura amb això. Però anem a les intencions de Stalin. A ell no només li interessaven els homes ximpanzé per la força increïble que tindrien, la insensibilitat al dolor, resistència i el que dèieu de la indiferència de la qualitat del menjar.
Sí que és veritat, perquè el mico s'ho fot tot i
li importa
un pito barrejar dolç i salat, eh?
Sí, és igual. Però també volia, doncs, que el nostre amic, l'Ilià, aconseguís una cosa, una altra cosa amb aquesta espècie.
Una altra cosa?
Una altra part de tot això.
Aviam.
D'acord? Mireu, doncs la gent de Tortosa m'ho respondrà, això.
Aviam.
Què vol aconseguir Stalin amb els homes ximpanzé?
Aviam.
Opció A. Crear una companyia de circ i fer una gira.
Que maco.
Seria maco,
home,
sí.
Home, doncs recuperes els milions de l'Stalin,
sí.
Eh?
Sí. Opció B. Crear una raça sense el concepte de propietat privada i egoisme.
Val.
Ja, no sé. I opció C. Crear un soldat superior que pugués parlar anglès sense accent rus.
Hòstia.
O sigui...
La B.
A veure, no us poseu d'acord perquè el Marcel té claríssim que és la C.
Sí.
I les altres tres, dieu la B.
La B. Sí, 3 contra 1.
La majoria diu la B.
Marcel, no pots fer-hi res.
Marcel, ja em sap greu.
T'has perdut.
És la democràcia.
Sí. Anem a veure si és la B.
Correcte!
És igual, estàu fes igualment, eh? Diu,
sí,
no, jo no,
vull dir...
En Marcel segueix encaparrat amb la C. Ell li agradava gràcia un soldat que pogués parlar anglès sense accent rus. Ell volia aquesta.
Clar, perquè t'ho imagina't, el descobreixen perquè...
Sí, no perquè sembli un ximpanzé.
És un ximpanzé. No, jo...
Ah, no, no.
Jo sóc anglès.
Jo sóc anglès, senyor.
Es veu que volia, doncs, crear el treballador perfecte i comunista de cap a peus, evidentment.
Ostres, simpàtic.
I parlant de comunisme, a veure, us vull parlar de Theodor Schwebeck, no sé com es diu.
Theodor Schwebeck.
Aquest home era un genocida nazi que odiava el comunisme, d'acord? La CIA el va descobrir un cop passada la guerra i, tot i saber el que havia fet, que li deien el carnisser de Milà, perquè us en feu una idea, eh?
Carnisser,
que seria el xefastrista.
Sí.
No el van tancar a la presó? Llavors van fer una altra cosa. La pregunta serà per la gent d'Esplugues de Llobregat. Aviam, la pregunta.
Esplugues de Llobregat, avui a l'última fila del búnquer.
Què va fer la CIA un cop van haver detingut en Teo? Recordem que en Teo és aquest noi... D'acord.
El carnisser de Milà.
Exacte. Opció A, el van fitxar per treballar per ells. Opció B, el van fer vestir de mascota perquè tothom rigués d'ell.
Bon càstig.
Sí. I opció C, el van deportar a un país llunyà i li van prohibir tornar a la seva terra.
Ah, no?
Sí, claro. La B,
seguríssim.
La B,
seguríssim.
A veure si és la B, doncs. Doncs no, és la A. O sigui, li tenien ràbia, però van dir, però treballareu per mi.
Bueno, la CIA... Van fer un figo, diguéssim.
Sí, a veure, penseu que aquest home, amb 29 anys, ja era una de les tres persones autoritzades per aprovar les execucions de polonesos, russos, gitanos i jueus. Sí, era un... Bueno, un genocida, un senyor...
Bàsicament.
Sí, i la CIA sabia perfectament què havia fet, però a Itàlia el van voler jutjar i la CIA va moure fi els convenients per tal que en sortís airós, cap problema. Va viure tranquil fins al 1994, que van descobrir uns papers amagats des de feia 40 anys. I després doncs, ja el van condemnar a cadena perpètua. Però al seu moment van dir, ens interessa aquest noi.
Aquest tio,
has matat tot això, m'és igual.
Com ho feia?
Endavant.
Sí, home, la CIA, sí.
Sí,
la
CIA, sí,
ja sabem el que hi ha. Bé, han encertat la primera i segona fila del búnquer. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer. El meravellós i conegut pack del programa per fer una bona calçotada, mongetes seques, all i oli, salsa de calçots, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
Home, home és molt bona aquesta...
Mira, mira, mira. No té ben res a veure, però bueno.
Mira,
ai,
el Marcel se la sap, però no se'n recorda del títol.
No, no, és que...
De moment, la Núria, la neumòloga, sembla que és la que ho té més a punt, eh?
La Núria, no la neumòloga, què? Saps de qui és aquesta cançó?
No,
no.
No?
No.
Igual un trosset més.
Toca un trosset més, Neus, aviam, aviam. No,
com es sale? No me viene.
No.
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 És que jo no tinc ni idea de què és això.
No.
No. No.
És molt... És bona,
és boníssima.
És bona, és...
Com es diu, Neus?
Kissing Strangers.
Kissing Strangers.
Kissing Strangers. Na-na-na-na-na. És aquesta,
eh? Sí, sí, sí.
Evita com els hi sona, sí, però...
Sí, els hi sona, però res més. Re, el premi ha quedat desert, acumularem pot i demà regalarem... No passa res, ja ens sap greu perquè...
Demà dos.
Demà sí, demà en donarem dos. Demà en donarem dos, ja està, no patiu. Fort aplaudiment per la Neus.
Si ens vols fer una pregunta... Envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Hola, bon dia, bon caire.
Hola.
Bon dia, Neus, Jair, Peyu. Sobre l'Aia de Sabadell i us voldria preguntar si us agraden els jocs de sobre taula. Si us podríeu passar hores, si sou ludòpodes, sants. És a dir, que no us ho jugueu pela, sinó us jugueu per passar-vos bé. A mi m'agrada bastant el de la botifarra, vale? Això és de carta, la botifarra, i quedem en una petita lliga per poder quedar i poder jugar, si no, no ho faríem. I ens agrada jugar bastant, també el Rummy Cup i això.
Vale,
quins
vale.
Jocs us agrada? Però saps, nosaltres fem la lliga i l'únic que hi juguem és un sopar final de lliga a l'estiu i anem tots, perquè tant si ets primer com últim.
Molt bé.
Bon, adéu, felicitats pel programa.
Gràcies, gràcies. M'agrada molt la valoració amb la pregunta concreta de fins on us agrada?
Veus?
Fins on, eh?
A mi el que m'agrada és els jocs de sobretaula.
Sí. Que... Sí, sí.
És molt més relaxat
sí,
que un joc de taula.
Sí,
eh?
És quan ja hi ha mica de neules per allà, eh? Destrossades,
el
sí.
El joc de sobretaula.
Fins on us agrada? Fins a un punt sa o fins a un punt malaltís?
El meu és sa.
Sa, en principi. Exacte.
Sí.
Sí que hi ha gent que es posen molt nerviosos.
Sí.
Jo ho he comentat alguna vegada. Una vegada vam fer una partida...
Amb, de quin joc?
Crec que era...
El Catan, era una cosa
Catan.
Complicada.
Diria que era Catan.
El Catan.
Que era Catan i estàvem amb una altra parella i vam viure jo i la meva xicota unes discussions entre parella, que va ser com, deixem-ho aquí si voleu, no passa res, tan amics i ja està. Però,
és per passar-ho bé, el joc és per passar-ho
clar,
bé.
Clar, si us ha de comportar el divorci no val la pena tampoc.
No.
Ara també, si ens hem de discutir jugant al Catan, no sé l'altre com ho gestionem.
Ho podés reservar tota la medalla pel Catan.
Poder sí, poder
i, i el matrimoni va
perfecte. Va ole,
sí, sí.
Va ole.
Però després al moment d'anem a jugar, bueno, aviam, sortirem els dos rucs aquí.
Vosaltres, quan es reparteixen els equips, en un, ho farem amb equips. Sou egoistes i intenteu anar amb el millor sempre o feu allò de, bueno, tant fa? Jo no suporto anar amb un tio que no en sap, eh?
No,
em quedo molt nerviós, això.
Jo el meu pare, per exemple, sempre el regalo a tothom. Perquè el piccionari així dibuixa tan malament, pobre.
És que anar amb el teu pare és divertit, però
clar, no, però és divertit quan és per l'altre.
Però perds.
És molt probablement perdràs.
A veure...
A mi, jo sóc zero competitiu.
Sí?
Zero competitiu. M'agrada passar-m'ho bé.
Però l'Scrabble, si perds, tampoc et fa gràcia. Gràcia no fa.
No, home, no.
No fa gràcia perdre.
Però quan portes molta estona jugant,
sí,
com el Rummy Cup, portes molta estona i moltes fitxes, al final perds, dius...
Tia. Sí. I els del Rummy, sisplau, els del Rummy...
Què?
S'ha de jugar amb rellotge, el Rummy. Hi ha gent que... Espera.
Perquè hi ha gent que va molt lluny, eh?
Sí que
hi ha gent que... Ara i aquell idiota que comença a moure... Porta dos minuts movent fitxes
final,
i llavors... Ara no enquadra. No enquadra. Però com estaven posades... No, com estaven posades, no, idiota.
Prohibit.
No. Prohibit.
Se fa de cap, el Rummy.
Sí, s'ha de fer de cap.
Ah, sí, jo també posem...
Sí, clar, vaig a provar, a veure què passa.
Totes les combinacions. No, molt ben dit. Rellotge i pensar.
L'altre dia a casa es va jugar amb una baralla que vam fer quan érem petits.
Sí.
El meu germà i jo, que hi havia el rei de les ulleres.
Quin és el rei de les ulleres?
Quan diu que la van fer, que la van dibuixar.
Una baralla de cartes dibuixada per vosaltres mateixos.
Rei de les ulleres, o sigui, hi havia el pal ulleres, pal flors,
molt bé,
pal casetes i pal cotxes.
Bueno, està bé.
I es va jugar al pòquer.
Té la mateixa lògica que els trèvols, les piques...
Jo tinc una flor, nano, i era bèstia.
Els vaig ensenyar a jugar al pòquer i clar...
Que era ben divertit, les ulleres i... Sí.
Un trio, són tres, un trio. Què és un trio? Tres, juntes. Però tres de què? Però, aviam, si ja heu creat una baralla vosaltres de flors
igual,
i de cotxes, i el problema no sé quines
tres
són iguales...
És igual, teníem el Monosils, que era el Monopoli amb Sils.
Hòstia, no en sé de jugar a pòquer, me n'heu d'ensenyar un dia.
Jo tampoc en sabia, no ho vaig pas entendre.
Ja jugarem un dia al pòquer, pòquer potser que s'ha de jugar una mica en sèrio.
Sí.
No, allò de no, ens hi juguem res, no, perquè si no, no serveix per res.
Pòquer, si no hi ha 500 euros sobre la taula, no.
Ara, que és això d'un sopar i no sé què. I, bueno, en fi, que no us baralleu, que també hem tingut moments de jugar amb altres parelles.
Cuidado.
I aquestes parelles, busca-les ara un sol.
Ui. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira, la Susana d'Arenys de Munt. I a més ens porta coses, a més.
Què dius ara, Susana? Aviam.
Susana, què ens portes? Oita, una bossa. Ai, quina gràcia. Sí. A veure, aviam què hi ha a la bossa.
Aviam.
Neus, fes un unboxing.
Mira, tenim... Neus, diu.
Oh, hi ha bosses petites a dins.
Bosses petites dins.
Estem veient per primera vegada una bossa parint.
Escolta.
I aquest és Peyu.
Són bosses que treuen bossetes, que són iguals.
Aviam. És preciós, això. A més, està molt ben precintat. Sí, anem a aixafar-ho tot.
Aquest regal té un motiu molt important per mi.
A veure.
Home, quanta pressió.
Espera.
Estic obrint.
Està embolicat i tot,
Aquí posa R Artigues, vidre tallat, Arenys de Munt.
Sí. Diu meu.
Ja fa soroll de vidre. Uita!
Home,
un nom, una tassa molt nova.
Perdona, però ara mateix cardem aquestes tasses que tenim de ferro a mar i posem aquestes. Són tasses de vidre amb el nostre nom personalitzat.
Sí, senyor.
I, bueno, i espera't, diu, una estelada com una catedral, eh?
Sóc tan anglesa.
Sí que és veritat, l'estelada no l'havia vista.
Ah, sí?
Pues és per veure-la, perquè és grossa. Qui ho ha fet, això, Susana?
Pues això ho fa un vidrier que treballa d'Arenys de Munt, que treballa tota classe de vidres, i copes, tot.
Molt bé.
I llavors, bueno, però ja us deia que és un motiu per mi, perquè jo a vosaltres us miro fa molt de temps.
Sí.
Mentre esmorzo. De dilluns a divendres em poso allà davant i vosaltres pues, amb tots els vostres... històries que expliqueu.
Escolta'm, aquí a la targeta posa Ramon Artigues, canals, vidre tallat i amb majúscules i ben grosses te posa Som Sords.
Sí, és una família, sí.
Jo llegeixo la targeta, eh?
Així exacte, hi ha aquí el correu així, però els hi has de... Doncs no amb un de veu, sinó que els hi has d'escriure.
Vale.
Sí, tota la família, menys el pare, el fundador...
Sí.
Era l'únic que no era sort.
Carai, tu.
Sí.
Bueno, ja, per treballar
però
amb vidre...
Els que ho fan...
És un avantatge,
doncs,
és un avantatge. Perquè si no, tot el dia el clinc-clinc aquest es va fotent al cap, també. M'agrada perquè la targeta ho posa destacat, és el subtítol, eh? Som sorts. Vull dir que quedi clar d'entrada, eh?
Sí, sí, no envieu notes d'àudio.
No truqueu, no m'atabaleu, que...
Res.
Sí. Ja a WhatsApp pots enviar un correu electrònic o un WhatsApp, ja està.
Molt bé.
Endavant. Que bé. Tota mena de dibuixos, eh? És dir...
Crec que m'ho posaré a la meva targeta.
Soc sort.
Perquè no t'emprenyin a trucar-te. directe, posa el telèfon i a sota, som sorts, escolti. Si no li agafem, ja.
Home, ja.
Qualsevol gestió, parli amb els germans Artigas.
Escolta, els germans Artigas, doncs moltes gràcies.
Sí,
ens fa molta il·lusió.
A vosaltres per distreure'ns cada dia.
Som molt boniques.
Escolta, anem a estrenar-ho ara mateix, això.
Ah, exacte.
Tens alguna pregunta, Susana?
Si ens vols fer alguna pregunta, no.
Sí.
No, va, vinga. Dispara.
Quant de temps penseu continuar?
Ah!
No, és que si no, busquem ja...
Busquem ja una...
Llavors, vull dir que...
Busquem un substitut,
sí,
ja.
No,
abans que acabi el programa...
El programa.
Sí.
Jo, si no és Catalunya Ràdio, pot ser un altre any.
Nosaltres...
No.
Susana.
Mira.
Crec que ha sigut el mateix Jordi Borda que ha activat la impressora avui. No hi ha temps per contestar les peticions de la Susana. Ho hem deixat aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora.
Sí, ja està.
Atenció, notícia. La Generalitat anuncia que a partir de l'any vinent prohibirà la tinença de gossos a les llars catalanes.
Què dius?
Ho ha anunciat el president Kevin Ortega, que també ha dit que el govern català ha intentat evitar la mesura, però que finalment s'han vist obligats a cedir a les pressions del Consorci Europeu. Ortega ha explicat que els animals es desterraran a una illa deshabitada, antigament coneguda com Eivissa. La mesura es pren arran de la crisi de la ràbia canina iniciada el 2162 i que ha causat centenars de víctimes pels atacs de gossos durant els darrers anys.
Ostres,
bueno, ja era hora, almenys en Kevin Ortega, el president, haurà posat ordre.
Sí. Home, i tant, per algú el van votar.
Exacte. Nosaltres ho deixem aquí i tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu-siau.